Encarem ara sí la recta final de l'Andorra Actualitat amb la tertúlia, amb la companyia avui del Miquel Medina. Miquel, bona tarda, benvingut.
Bona tarda, gràcies.
I amb el Joan Ramon Sánchez. Joan Ramon, bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
No sé si sou de bàsquet.
No massa, perquè la meva alçada no em donava.
I tant, sí, home, sí, avui sí.
Sí, sí, avui sí, però de jove ni vaig mirar de provar-ho, però no arribava a la cistella, no. Faltava una mica.
Però veure'l com
sí,
aficionat?
M'encanta, sí?
Sí. Nerviosos per avui?
No.
Nerviós no, tampoc.
L'esport s'ha de disfrutar, no t'ha de ficar nerviós. Vull dir, veure l'esport, sí, el que has de fer és gaudir de l'esport, del joc, de la tècnica, dels jugadors i sobretot de la competència, no?, que hi ha entre els equips. Però dins de lo que és el plaer de veure un bon joc, no, un nerviosisme no porta enlloc.
No, però avui és un dia intens, un partit intens, un partit emocionant, si més no, perquè, clar, juguem, és el primer partit dels play-offs.
Home, d'entrada és un orgull ja obrir play-offs i estar als play-offs.
Sí, sí.
I Madrid, home, seria una sorpresa, no?
A la Copa del Rei, amb la pròrroga, jo crec que el partit ens el van robar. Vull dir, sí, vull dir que així és. Tan clar com ho penso.
La Copa del Rei era nostra.
Sí, sí. A la Copa del Rei, el partit, vull dir, van guanyant l'Andorra tot, fins que es van fer lo de les pròrrogues i el fallo dels àrbitres i tal, al final, per dir alguna cosa, es va perdre, però tot el partit va ser de l'Andorra.
A veure avui si tenim l'oportunitat, no? De poder forçar, doncs, aquests tres partits, si més no, que aguantar...
Si més no, ficar-los una mica la por...
I tant, bueno, de moment ja els hi hem posat.
Sí, sí.
Bueno, quan les dos trobades justament de la Copa del Rei, després...
I després la tornada...
Sí, sí, déu-n'hi-do. No.
A més, també, l'altra vessant d'aquest enfrontament esportiu, lògicament, si es comprem cap a casa, tenim un rival d'alçada, el Real Madrid, això ho veurem també avui a televisions, a ràdios, que podrem seguir en directe aquest primer partit, i també és una bona campanya publicitària, per què no dir-ho, no?
Absolutament.
És la millor. Jo crec que és la millor campanya que podem fer. Tindre un equip de bàsquet a l'ACB i tota la publicitat que dona a nivell internacional, jo crec que tot l'apollo que es faci des de les entitats, tant privades com públiques, crec que és poc perquè aquest equip pugui continuar i estar, si es pot, dins de l'elit, com a mínim, de la Lliga ACB, que la Lliga ACB diuen que a nivell europeu és la millor de tota Europa.
Això diuen?
Diuen.
Absolutament d'acord.
Els americans són els primers, amb aquests sí, no podem discutir-ho, però en segon lloc està Espanya com selecció i, a més, com equip i lliga a nivell de bàsquet.
Vaja, que tindrem un final de setmana en moviment pel que fa també a seguidors del Real Madrid que es poden desplaçar fins aquí al país i gaudir també d'Andorra durant el cap de setmana, tot i que si forcem aquest tercer partit, lògicament, el tercer l'haurem d'anar cap a Madrid una altra vegada, així que no podrem gaudir del tot el cap de setmana aquests turistes, aquests aficionats, que després doncs poden ser els turistes d'aquí a casa nostra, no podrem retenir-los aquí si forcem aquest tercer partit, que tant de bo sigui així, per això.
Home, jo ja seguiria ara.
Sí, no?
Anem a Madrid, ens fotem un bon tiberi i després ja a veure el bàsquet. Veus?
També sempre va bé, fer un viatge a Madrid.
Diuen que el millor marisc d'Espanya està a Madrid.
Sí, sí.
Diuen,
Marisc
no ho sé,
peix.
No ho sé per experiència, el millor peix i el millor marisc.
Doncs vinga.
Has d'anar a Madrid.
Senyors, anem a tractar altres aspectes d'actualitat que ens venen marcats sobre aquest atac terrorista, per exemple, doncs, que va haver-hi dilluns a Manchester, el dilluns de nit a Manchester, que això doncs ha tingut la seva repercussió bàsicament amb accions contundents que estan tenint lloc a altres països europeus, com és el cas també un dels països que tenim més a prop, com és a Catalunya, a l'estat espanyol, que volen reforçar també tota aquesta vigilància posterior en els concerts de gran magnitud, en què s'apleguin un gran públic, i a més també doncs, que s'ha engegat aquesta campanya, no?, de que no pari la música a Catalunya, lògicament, perquè atacs terroristes d'aquestes característiques no ens ha de coartar la nostra llibertat. No sé si vosaltres viatgeu molt i últimament també esteu molt atents, no?, amb aquestes, amb certes coses. No sé si ho porteu interioritzat també a dintre.
Jo diria que ho interioritzo més quan són els fills els que viatgen, no?
Sí.
Jo personalment tampoc he tingut mai la sensació de que estàs en perill, perquè estem tots en perill. O sigui, fer un atemptat d'aquestes característiques pues sembla ser que és molt fàcil, no? Ara venia escoltant lo de l'arribada de Trump a veure els Reis de Bèlgica, i ja es veu que les mesures de seguretat són espectaculars, no? Però lamentablement I aquesta campanya que dius que s'ha engegat a Catalunya, que no pari la música, pues, jo penso que és una mica el que tenim que fer, no? Que el terrorisme no ens pugui condicionar la vida, que ja ens la condiciona sense voler, no?
Sí, però veus, ja, com has dit, Miquel, jo pateixo sobretot quan són els fills que viatgen.
No, que te la condiciona sí o sí, i pateixes.
Igualment tenim un problema, sempre vam parlar més una vegada aquí a la tertúlia, difícil d'assimilar i de solventar, perquè tot aquest, ara, la gent aquesta que s'agafa si mola pues, amunt per fer això, per fer matança, per fer sang i tal, a part de l'estat físic o psíquic que puguin arribar a tenir, jo crec que el que tenim és una mica l'enemic a casa, perquè a més són gent nascuda a Anglaterra,
sí, sí.
Criada amb l'ambient i amb la cultura europea, i que després per cop i volta, doncs una mica els hi tira el tema de l'islamisme, els radicalitzen, fan aquests viatges i tal. Potser seria més un tema d'educació i que aquesta educació fos més generalitzada a nivell dels col·legis, a nivells de la canalla, i pot ser que els sistemes educatius tinguessin un altre, si vols, tarannà o concepte, perquè cap per dir algun nano es pugui trobar desplaçat amb en un entorn, amb en una societat. Si no es treballa molt el tema pedagògic, el tema de la canalla i el tema de la cultura, i si tu vols una mica l'educació, els sistemes de convivència entre els llocs, els pobles, les ciutats, els barris, i si no es fa una educació molt específica, jo crec que serà difícil de poder ficar-li fre amb el tema del terrorisme, perquè no és un terrorisme que ens ve de fora, no és una guerra com abans que ens venia l'enemic, sinó que és que l'enemic el tenim dintre. Llavors, és una feina complexa, i per molta vigilància, vull dir, ve el tram a Bèlgica i fiquen, no sé, 5.000 policies a l'exèrcit i tal, sali, però és un cas. Vull dir, això no pots fer-ho cada dia. I cada dia no pots tenir pues, 4.000, 5.000, 10.000 policies en alerta perquè a algú li pugui passar pel cap pues, fer qualsevol animalada. Llavors, el tema és molt delicat, és molt complicat.
Però no, encara amb totes aquestes mesures no t'eximiria dels fanatismes de quatre, perquè al final li han...
Sí, 14, són quatre.
I això ve pues, abans de les cruzades, no? Ja, el que passa que abans es feien fora, sempre.
Sí, no ens entraven. Ara tenim la informació casa, més a prop, no? I ho sabem potser una mica tot, i més ràpid i més urgent.
Sí, sí.
Però és molt complicat, eh? Jo ho trobo que els governs, i sobretot els sistemes de policia, els que han de vigilar, detectar, fitxar i controlar una mica tots aquests personatges, no? Que es radicalitzen, que fan viatges cap a Síria, cap a aquests països de l'islam i tal, crec que la feina no diria impossible, però quasi és complicadíssim.
Però és molt increïble com els tenen controlats, perquè són nanos joves d'uns 22, 23 anys que els tenen localitzats, sobretot quan es desplacen cap a països com a Síria, com a Líbia, etc, i el seu retorn, no? Aquí és quan fan el seguiment d'aquests nanos, lògicament per saber a veure quins són els moviments, no? Que realitzen.
És que si et fixes, els últims terroristes que han agafat
són tots europeus.
Tenien la fitxa, estaven fitxats,
sí, sí.
Sabien que més o menys eren sospitosos de possible...
Clar, però tots clar, no els pots agafar quants, i els pots tancar.
Quants tenen d'aquests, no? És com la poli amb els camellos de la droga, no? És, sí que saben qui són, però si volen escalar per pujar una mica més i intentar entrar a l'organització, pues els hi costa molt. Però, avui... evidentment, els tenen a tots més o menys localitzats.
Avui sortien a les notícies, que la policia i la Guàrdia Civil, sobretot els que hi ha a Càdiz, els que estan a la frontera, que és una mica el port d'entrada de tot el haixix que entra a Europa, ho estaven dient, perquè estaven manifestant-se que ho tenien més mitjans, o era impossible controlar aquest tema. Impossible. Perquè és que, a més, a nivell personal, com que tenen i mouen tants diners, a nivell personal se n'han fitxat, els amenacen. Vull dir, és una situació caòtica, és complicada. Llavors, clar, ficar-li solució amb això, doncs, bueno, els governs s'han de centrar i els cossos de seguretat s'han de ficar en aquest tema si volen erradicar. És complicadíssim, però si volen erradicar, han de fer el màxim esforç, perquè si no les persones per si soles, vull dir, al final diu, escolta, perquè un dia m'agafin i per una cantonada em fotin un tiro, escolta, també són persones que també volen viure, no? I llavors, i el tema aquest del radicalisme i el tema de l'islamisme i els ISIS i aquest... És complicat, és molt complicat.
Difícil d'entendre, a vegades, perquè per molt que t'ho expliquin a vegades és molt difícil entendre-ho, tot aquesta ideologia i tot...
Com li pots arribar a menjar el cap amb un nano de 22 anys perquè es fiqui una bomba al cos i la faci explotar sabent que farà el màxim de mal possible? Vull dir, és que és complicat d'entendre-ho, d'entendre el com li poden, per dir alguna cosa, menjar el cap. És que és... No sé. I saben on estan, I saben d'on surt això.
Però això també va passar anys enrere, per exemple, amb el que és la Segona Guerra Mundial, no? Amb el nazisme també, com després d'aquests grups antisemites, sobretot els skins i tot plegat, això també era un rentat de cervell que els acabaven convencent.
El tema de la Segona Guerra Mundial, el tema del nazisme, també s'ha d'entendre una mica més la història, s'ha de veure la situació que en aquella època i en aquell moment tenia Alemanya. Alemanya havia produït la Primera Guerra Mundial. A Alemanya hi havia mancança pràcticament de tot, tenien un deute públic bestial, i llavors, clar, va sortir un il·luminat que sortia allà, parlava en públic, que a més va ser escollit democràticament, vull dir, ell va guanyar les eleccions a Alemanya, a l'Adolf Hitler, i va començar a dir, escolta, jo he de ser dolent, i tothom m'ha de seguir, i el que no em segueix, perquè normalment els dictadors i tot aquest tipus de personatges, vull dir, tenen quasi el mateix sermó, no? El que no em segueix automàticament pues, no em funciona i s'obre, no? I jo crec que el tema dels jueus en concret era més un tema econòmic que no de races. Passa que després ja es va radicalitzar, la gent s'ho va creure, però inicialment era un tema econòmic, vull dir, el control dels diamants i el control de la banca i el control de l'or a Alemanya els tenia els jueus.
Hem parlat de tema que s'ha tret sobre la taula, qüestions de drogues, i això és un altre dels temes amb els quals volia parlar amb vosaltres, que aquesta setmana s'ha fet balanç el balanç anual del cos de policia d'aquest 2016, en què s'assenyalava l'increment del consum de substàncies estupefaents entre els més joves del país, i va ser el ministre de Justícia i l'Interior, el senyor Xavier Espot, qui anunciava que s'augmentarien les mesures de control, sobretot a les entrades, a les sortides de les escoles, als entorns escolars, perquè és el lloc on es produeix totes aquestes accions de la compra i venda, i a més avui també amb motiu de la presentació de la Festa de Joventut d'Andorra la Vella assenyalaven, per altra banda, que l'alcohol prohibidíssim, i vaja, doncs que hi haurà unes mesures per tal de controlar-ho, no? Això, que sembla doncs que els índexs de consum de drogues entre els joves s'ha disparat.
Sí, s'ha disparat moltíssim. La canalla cada dia té més informació, cada dia tenim més xarxes, més internet. El tema de l'alcohol està prohibit a menors de 18 anys, però només que hi vagi un...
Ves aquí a les festes de qualsevol poble, eh?
No, ves a qualsevol benzinera, cobra per la nit. I a més van allà, compren i no demanen res, vull dir, no parlo de cap en concret, però sé una mica el mètode que utilitza.
Hi ha les discoteques, em demanen el més gran per al més petit, i jo tinc una filla de 15.
Sí, sí, és complicat.
La conec una mica.
És complicat, i a més entre la canalla en si, vull dir, el que diu que no vol, automàticament, si no va amb els altres, doncs ja no és del grup, ja no estàs en línia, ja no, vull dir, també una mica l'aparten, no?, el que té potser un altre criteri de veure que... La veritat és que també, el mateix que el radicalisme i l'islamisme, jo crec que, com tot, és una mica també un problema d'educació i un problema de...
Aquí molt, d'ordre, i de sancions, i de posar-te a sèrio, i... Sí.
Però no pot ser que una canalla de 15 o 16 anys vagin i comprin alcohol. No pot ser. I ho fan. I, a més, si les administracions o les autoritats no ho saben, només s'han de vigilar una nit i ho veurà.
Jo crec que la policia sí que sap bastant.
Però si ho saben, només s'han de vigilar i ficar el que tu dius. Ficar sancions i ficar-se serios en què la canalla no pugui accedir a l'alcohol. És que l'accés el tenen molt fàcil.
Molt.
Però no només l'alcohol, ja estem parlant de substàncies estupefaents, sí. Ja, que comencen massa aviat, potser, doncs, a provar, que després el fet de provar ja comporta aquells que ens agrada massa i ja ens hi enganxem.
Hi ha com una falta de respecte, no? Nosaltres, jo me'n recordo l'època, allò de les drogues...
Però que aquí ha estat molt controlat sempre, això. Vull dir, el tema de les drogues ha sigut un país que l'ha tingut controladíssim. Vull dir, mentre teníem dos països veïns, tant França com Espanya, que, per dir alguna cosa, doncs la droga... segons quin tipus de droga, les que diuen les drogues blandes aquestes, el porro i tot això, la gent ho feia pel carrer i no passava res, i en canvi aquí no. aquí aquest tema l'han tingut controladíssim sempre. Sempre. I la policia, justament, quan agafava gent que passava la frontera, que no sabia les normes i les lleis que teníem aquí, doncs moltes vegades es quedaven estranyats. Ostres, és que en Andorra... Bueno, és que en Andorra està prohibit. I llavors, com que està prohibit, doncs, bueno, es controla. A veure, que és difícil, sí, però jo crec que tenim un país petit com perquè es pugui controlar, sí, i tindre una mica el tema més controlat.
És l'avantatge que tenim.
Home, de fet s'ha creat una associació, per ajudar els pares que es troben en aquestes circumstàncies, perquè clar, lògicament, i tu Miquel ara ho apuntaves, que tens una filla de 15 anys, és un dels... clar, lògicament no els hi pots estar a sobre, no els pots agobiar, però clar, lògicament has de tenir aquí un control...
Com a pare li pots donar, li pots aconsellar i pots una miqueta vigilar-ho, però fa més tot l'entorn, els amics, amb el tipus d'amistats que perdia el gos belluga i una miqueta els hàbits també de vida que la canalla van agafant. Llavors, clar, que és complicat, però sí, clar que és complicat, però sí que és veritat que aquí durant molts anys ho hem tingut controlat. Si això s'està desmadrant no és perquè tinguem més gent o hi hagi més canalla.
I per què és, llavors?
Perquè potser la millor s'ha de controlar més, no ho sé.
Hem abaixat la guàrdia?
No sé, igual sí, no sé. No puc opinar. Ara, si ha crescut el tema del consum i ho tenen constatat, algú hi ha.
Alguna cosa s'ha...
Perquè econòmicament el país no és que vagi millor i la gent no és que guanyi més diners.
No.
Que normalment va relacionat, Vull dir, el tema del consum amb els països desenvolupats va relacionat doncs, justament amb els ingressos a cada casa, de cada família i el modo una miqueta de viure que tenen les famílies. Jo crec que a Andorra portem uns quants anys que estem estancats amb aquest...
Sí, l'altre dia en parlàvem, vam treure aquest tema i també els tertulians assenyalaven. Cal veure també el funcionament del dia a dia d'aquests nanos a casa seva, en el seu entorn familiar, que això també fa molt, perquè diu que assenyalaven, hi ha molts nanos que potser doncs, pleguen a les 5 de la tarda a l'escola i fins a les 8 del vespre...
O no hi ha ningú a casa.
No hi ha ningú a casa, no. I per tant no tenen una rutina a fer, un control, és a dir, que fins a les 8 del vespre, per dir una hora, campen lliurement, no? I a partir d'aquí, que és el que apuntaves, tot depèn de l'entorn, del teu entorn, dels amics amb els quals
Te
relaciones.
Però tots hem sigut canalla i tots hem plegat al col·legi a les 5 o les 5 i mitja i pues, a casa arribàvem a les 6 i mitja, a les 7, a les 8, l'hora de sopar. I normalment, a casa meva no, perquè la meva mare no, però el meu pare treballava, pues, quan arribava el pare, arribava la família i t'ajuntaves a sopar. Sempre hem tingut la llibertat d'aquestes hores a la tarda pues, a fer deures o a jugar amb els amics al carrer. Clar, tot això tampoc avui en dia ha canviat moltíssim.
Que s'ha anat perdent, això. S'ha anat perdent. Abans era...
Era molt més sa, sortia a córrer i encara que sorties amb un pedregot al cap i un set...
També és fàcil dir, no? És que les amistats, és que...
Sí, és complicat.
La meva criatura és perfecta, però és que les amistats...
No.
Les amistats
cap és perfecte. Tots tenen...
Les que controles part de l'educació,
no? Sí, sí.
Tot suma, per això, Jo recordo també la sortida de l'escola, en el meu cas, era si mai et ve alguna persona, algun home, alguna dona desconegut a oferir-te carmels...
Res.
Res. I ara com ha canviat el cuento.
Sí.
En fi, més temes. També avui hem conegut alguns del més contingut del nou règim disciplinari de la funció pública, no sé si esteu al cas, en què assenyalar entre els punts que hi ha en què els funcionaris que no evitin o no denunciïn un company que ha fet una falta seran considerats autors o encobridors i, per tant, també seran sancionats. Això dins de l'administració.
Déu-n'hi-do, això és nou.
Però ha entrat només això o s'ha publicat...
No, hi ha més. Anem coneixent mica en mica detalls, Detalls de...
Filtracions.
Sí, exacte, de tot el que inclou aquest règim disciplinari de la funció pública amb la reforma que està havent-hi.
Amb dret, tant l'autoria com l'encobriment, com la complicitat, són tres graus d'autoria diferents, però són graus d'autoria. És igual d'autor el que dispara que el que l'acompanya,
que el que li dona la pistola,
el que es calla. Que ho porti això a la funció pública i a l'administració em sembla pues, no sé, una mica fort. Tindria que veure tot el context del cos legal, no? Perquè jutjar només un tres frases...
Però que l'administració pública, tant el que és el funcionariat com les persones que estan cara al públic, estan justament al servei del poble. Vull dir, tota persona que treballa de funcionari sap que la seva funció és servir a la gent, al país, i els controlin i els motivin, no tan sols en plan sancionador, sinó també crec que faran en plan, diguéssim, de premiar la persona que per dir alguna cosa faci un esforç.
Que això també
ben,
existeix, eh?
Clar.
Pues sí, si, si estem parlant d'un jefe de l'administració que s'està portant diners i hi ha algú al costat que està en segon nivell, que ho sap i ho veu, ho té que denunciar.
Clar que sí.
Llavors, per això et dic que depèn com estigui escrit aquest article.
Ja, però no. Aquest, en aquesta circumstància en concret, Miquel, com ho justifiques?
Com no? Justifico el què?
O com ho demostres?
Perquè hi ha algú que està fent, està incorrent en un delicte.
En un delicte.
I és una obligació ciutadana denunciar els delictes. Uh-huh. És com tu quan hi ha un accident de cotxe, l'omissió de l'auxilio debido. Hi ha un accident de cotxe, encara que tu no l'haguis atropellat i un tio al terra, tens que parar i ajudar.
Sí, sí.
I si no, estàs cometent un delicte.
Sí, sí. No, no, el que vulguin ordenar l'administració i que facin sancions.
Nosaltres, ciutadania, els països latins el tenim una mica flexible. Això, al nord ja ni ho posen aquí.
No, 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 al nord, i avui em venia al cap,
eh? Un país anglosaxó...
Que, i els països nòrdics, sobretot, que això ho tenen, però...
Ai, sí, tu ets sí, un delinqüent, sí. Ets un delinqüent, i la meva obligació és denunciar-te, ni company ni hòsties.
I a més la capacitat que tenen per marginar-te, eh? També, sí, sí. En la societat, quan saben sí. Que algú, per exemple...
Està fora del
sí,
circuit, sí.
Sí, que eludeix o que evadeix impostos o sí, que sí. Fa qualsevol trama fiscal per tal d'escapar-se de la seva imposició fiscal, com l'etiqueten i com... en certa manera el marginen.
Tu fixa't ara, Nobel...
Però no, imagina la diferència entre el nord i el sur.
Tu fixa't ara tot el que està sortint a Espanya. No?
És una passada.
Tu creus que no hi havia quantitat de gent que no està en aquests dossiers, que era conscient d'allò que estava passant?
Tots.
Sí, segurament.
I tots callats?
Tots. I tothom ho sabia.
I saps per què? Perquè els graus, una vegada vaig estar a Argentina i deien, hòstia, aquí es porten la pasta en barcos, sí. No? Però és des de dalt de tot fins a baix de tot. A l'últim, pues a lo millor roba la grapadora del
despatx. Però és igual, però també li toca algo.
Però li toca algo.
Clar, llavors sí. És molt difícil que denunciï en aquests casos. No. Si tothom suca, no? Si tothom té un profit i treu un benefici, lògicament, després és molt lleig de denunciar aquell que ha fet un delicte major. No,
no? Per això que jo crec que és avançar-nos molt, si no es lleis... tot el cos legal de l'estatut aquest de la funció pública que estan fent, eh? Perquè...
Però s'ha de fer, s'ha de fer,
sí, sí.
S'ha de mirar de controlar i s'ha de mirar de motivar.
Bueno, ja
ja no tan sols...
Els grups parlamentaris, clar. Suposo que participaran amb les ponències...
Clar, lògicament, ja, tot això té un procés, eh?
Clar, ja no és tan sols sancionar, que és la part dolenta o la part lletja, sinó al contrari, motivar i premiar el que realment està en un lloc i fa la seva feina i algú també li ha de reconèixer. Perquè si tu ja estàs en un lloc de treball...
Hi ha uns pluses per gestió de l'acompliment.
Sí,
no sé
sí, sí.
S'ha canviat el nom, però clar. Sí.
Llavors, tot això, jo crec que és la manera una miqueta d'organitzar que la funció pues, falli, o les persones que treballen a l'administració fallin justament la seva tasca i que els que utilitzem l'administració pues, estiguem contents.
En aquesta via estem. Miquel, Joan Ramon, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres i a gaudir del partit d'avui. Moltes
molt
gràcies
bé.
I bon vespre.
A vosaltres.
A veure si tenim sort.
Nosaltres ho deixem aquí, donem pas al nostre company, el Jordi Lorente, amb tota l'actualitat esportiva i després connexió en directe amb el nostre company, César San Juan, que retransmetrà el partit en directe del Real Madrid contra el Morabanc Andorra. Bon vespre, adeu-siau.